Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El sistema públic de pensions és un dels pilars del benestar que a les societats avançades garanteix uns mínims ingressos a unes persones, a les persones que ja no treballen o bé que no poden treballar. El pilar, però, fa temps que amenaça runes a l'estat espanyol. Els dubtes sobre aquest sistema tornen a planar, per això avui al magazín ens proposem respondre a algunes qüestions sobre el futur de les pensions, en definitiva, sobre el nostre futur. I no la respondrem nosaltres, sinó que hem convidat a un expert, el Jordi Fabregat. Ell és professor del Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat d'ESADE i avui ens acompanya a l'estudi Ramon Barnils. Jordi Fabregat, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hem de patir per les nostres pensions?
Home,
podria ser l'última pregunta, però te la faig la primera.
Ja per començar. Hem de patir, a veure, hi ha gent que diu que ja no cobrarem pensions, però això no és veritat. O sigui, és evident que seguirem cobrant pensions. Ara, quin és el tema clau? El tema clau, per entendre-ho molt fàcilment, és que si nosaltres fem la relació entre la primera pensió cobrada i l'últim salari cobrat, aquesta proporció a Espanya ha estat al voltant del 80%. I això ha implicat que la gent tampoc tenia tantes necessitats d'estalviar, perquè al final dius, bueno, doncs quan em jubili, més o menys cobraré
amb això
mateix.
Tiro, no?
Amb això tiro.
Sí.
Quina és la realitat? Que a la Unió Europea aquesta proporció està entre el 50 i el 60%. I aquí és on anirem a parar en els propers, posem, 20-30 anys. És dir, sí que cobrarem una pensió, però aquesta pensió serà relativament més baixa respecte a l'últim salari cobrat. Per tant, si un volgués seguir mantenint un determinat nivell de vida, no té més remei que intentar estalviar, ja sigui ell de forma individual o a través dels plans de pensions d'empresa, durant la seva vida laboral. Aquest és una miqueta el tema. És a dir, clar que cobrarem, però segurament ens veurem obligats a cobrar, diguem-ne, més com un entorn anglosaxó, que és una pensió més de subsistència que no pas una pensió per dir segueixo mantenint el mateix nivell de vida.
Mm-hmm. Per començar, podríem definir com és el sistema públic de pensions espanyol i com funciona?
Sí, no és només a l'espanyol, sinó pràcticament a tots els països, que és un sistema públic que es diu de repartiment. Això què vol dir? Que els que treballem avui som els que paguem les pensions dels jubilats d'avui. Per tant, els que ens jubilem dintre de 15 anys, qui ens pagarà les pensions serà qui treballi dintre de 15 anys. Aleshores, hi ha un factor demogràfic que és brutalment negatiu per nosaltres,
sí.
I per entendre-ho de forma molt fàcil, és el següent. Si avui mirem de cada 100 persones que viuen a Espanya, 15 tenen entre 0 i 16 anys. 15 tenen entre 65 i, diguem-ne, infinit, i 70 estan al mig. Dintre de 20 anys, els primers 15 petitets seguiran sent els mateixos, però els 15 jubilats s'hauran doblat i n'hi hauran 30. Però això vol dir que els del mig només seran 55. Dit molt a lo bruto, hi haurà molt més jubilats proporcionalment respecte a les persones que estan en condicions de treballar. És a dir, avui a Espanya hi ha quasi bé 9 milions de jubilats, n'hi hauran 16 en l'any 2030-2035.
És a dir, que l'envelliment de la població és un factor ineludible. Està passant a
altres països.
A Europa està passant, sí, pràcticament a tot arreu. I és que també hi ha el factor de l'esperança de vida, que s'ha,
sí,
augmentat.
Sí.
l'esperança de vida, no hi ha tanta natalitat.
Correcte.
Les famílies...
Correcte.
Doncs ens hem acostumat a viure millor i ja no existeixen les famílies nombroses d'abans.
Correcte. I aquesta observació que fas és importantíssima, perquè per primer cop en els darrers anys Espanya està perdent població, cosa que és molt sorprenent. I les projeccions que fem fins al 2050 encara en perd més. És a dir, tu pots trobar el 2050 amb 46-47 milions de persones i d'aquestes 16 que estiguin jubilades. I tu dius, hosti, i ara qui treballarà per pagar tota aquesta... Per tant, hi ha un tema que és molt curiós i és que tota Europa, perquè això no només ens passa a nosaltres, necessitarà, ens agradi o no, immigrants. O sigui, tenen que vindre més immigrants per pagar les jubilacions de tots els vells que estarem, esperem, dintre de 25 o 30 anys. Per tant, és una mica sorprenent que aquesta visió no sigui molt clara quan fem el que fem, doncs amb determinats refugiats, etc, que en el fons hem de reconèixer...
Venen a contribuir, també.
Home, clar, però és que els necessitarem.
I a més és que són els que fan les famílies...
Més nombroses.
Més nombroses.
Però sobretot necessitarem treballadors que paguin les pensions dels que ens jubilem dintre de 20-30 anys.
Hi ha un altre factor, un altre element que abans comentava, són les persones, la població activa que està en edat de treballar. Tot això doncs, en el marc d'un mercat laboral que també hauria de funcionar.
Sí, aquest és un altre dels drames. És a dir, a mi m'agrada explicar això perquè crec que és molt senzill de veure com si fos una piscina d'aigua. Llavors, l'aigua que entra en funció de què entra. Número de gent que treballa i salaris, perquè els salaris fixen la cotització. I quina és l'aigua que surt? Número de pensionistes i pensió mitjana. Aleshores, clar, això està equilibrat o no? Pues no, perquè cada cop hi ha menys treballadors, o si augmenten els treballadors, per exemple, és cert que en els últims anys han tornat a augmentar, ja tenim més de 18 milions de cotitzants. Però els salaris dels nous cotitzants són molt alts o no? Pues no, perquè tenim un jovent que està entrant amb salaris molt baixos i molts cops inclús amb les cotitzacions a la Seguretat Social mig subvencionades. Això què vol dir? Que l'aigua que entra és molt poca. En canvi, la que surt, cada cop hi ha més jubilats, i no només això, sinó que les pensions dels que arriben ara són més altes que les anteriors, de la gent que mora, per entendre'ns. Mm. Llavors, tu trobes que la pensió mitjana dels jubilats va pujant, ara ja supera els 1.000 euros, només parlem de jubilació, mentre que les entrades al sistema, malgrat hi hagi més gent treballant, com que aquesta gent té salaris molt baixos, les cotitzacions són molt baixes. I tu trobes amb un desequilibri que, com s'ha llegit darrerament, a Espanya doncs està al voltant de 15.000 milions l'any. És que això és una barbaritat. O sigui, quan es diu que la guardiola de les pensions que teníem amb 67.000 milions ara no existeix i se'n fa una crítica política, a mi em fa molta gràcia, perquè espero que s'hi posin tots, perquè governi qui governi es troba amb el mateix problema. Llavors, el tema és que el pacte de Toledo el tenim mig dormit des de fa anys, amb polítics que només pensen en el dia d'avui, però en canvi no són capaços d'afrontar alguna cosa que ja tenim a sobre. Llavors, jo crec que aquí és la classe política en general, el 100%, que els hem de dir, escolteu, feu alguna cosa, perquè la demografia és una espasa de Damocles brutal sobre nosaltres.
Efectivament. Per tant, és important tenir un mercat laboral ben cuidat, és a dir, que les empreses sentin que poden tirar endavant, que poden contractar i fer contractes de qualitat. O sigui,
correcte,
que els treballadors puguin tenir un treball de qualitat,
correcte,
per poder cotitzar
com
més millor i que no passi el que estàs explicant.
Correcte.
Però clar, és que tot això també depèn d'aquestes polítiques que comentaves que s'han de fer. Per tant, això és un peix que es mossega una mica
a
la cua.
Això és cert. El que passa que és veritat que quan teníem una taxa d'atur del 25%, sembla molt raonable el que va fer el govern, que és dir, ajudem a les empreses a que fitxin a persones i els hi fem més baratet. Per què? Perquè era una necessitat brutal, teníem una atur juvenil que potser estava al 50%. Bueno, pues, això s'ha de mirar d'arreglar d'alguna manera. Ara que l'economia ja funciona millor, ara s'han de treure aquestes ajudes. O sigui, aquest és una miqueta, a part d'altres temes, jo crec que, diguem-ne, les pensions d'Espanya no tenen una única solució, no hi ha una única variable que un pugui dir, mira, tocant això ja ho tens tot resolt, en absolut. S'hauran de fer moltes accions, moltes accions. Nosaltres acostumem a parlar de pensions de jubilació. Pensem que dels 9 milions de... o 8 milions llargs de pensionistes, i que són 9 milions de pensions, perquè hi ha gent que cobra dues pensions, pensions de jubilació n'hi ha 5 milions i mig, però pensions de viudetat n'hi ha 2 i mig. O sigui, i després hi ha altres pensions de per invalidès, etc. Orfandat, etc. Però, per exemple, no és que sigui... amb números molt importants, però les pensions, per exemple, de viudetat s'han de revisar, perquè la pensió de viudetat, al meu entendre, hauria de dependre de la necessitat financera del que ha quedat viu, no? I llavors, per dir un exemple, no sembla que la senyora, el senyor Botín, doncs tingui necessitat d'una pensió de viudetat, però igual legalment té dret a tindre-la. Llavors, jo crec que aquest tema, el més just socialment, seria revisar-ho. I després hi ha un altres temes que em semblen molt importants i que s'han endegat ja en altres països, en alguns des de fa moltíssims anys, que és l'obligatorietat o almenys el recolzament a que hi hagi no només plans de pensions individuals, que és dir, que cadascú pugui estalviar una miqueta per la seva jubilació. Clar, avui
però estàs parlant de plans de jubilació privats?
N'hi ha de dos tipus, privats i els d'empresa. És a dir, diguem, el sistema de pensions té tres grans pilars. Un que és la pensió pública. Llavors, a llarg termini, la pensió pública, com dèiem abans, seguirà existint, però les quanties no seran equivalents als salaris. Llavors, si vostè vol no perdre molta capacitat, diguem, adquisitiva, ha d'estalviar durant la vida laboral. Llavors, això com es fa? O es pot fer en plans individuals, és a dir, que cadascú lliurement, pues, si pot... que clar, molt jovent avui en dia no pot en absolut, però t'hauries de començar des del 30, 35 anys a poder estalviar alguna cosa. Això són plans individuals. I després, que això a Espanya, per dir alguna cosa, hi ha uns 70.000 milions. Però els que realment s'han de desenvolupar són els d'empresa. És a dir, els plans de pensions d'empresa, que és quan l'empresa és qui ajuda una miqueta a, o qui posa diners en els plans de pensions dels seus treballadors. D'això a Espanya n'hi ha uns 30.000 milions i estan concentrats, òbviament, en empreses grans. Però la idea seria poder desenvolupar això a fi efecte de que cadascú, doncs no sé, el 2, el 3% del seu salari anés a parar amb un pla de pensions d'aquest tipus. És a dir, parlem...
Hi ha poca cultura, poca tradició de fer-ho d'aquesta manera?
Hi ha molt poca tradició, no està incentivat, i aleshores, la veritat és que també amb els salaris actuals costa molt pensar que hi ha un trosset per això. Però a tots els països ho estan introduint. Sigui obligatori, o sigui, a vegades és obligatori, és dir, bueno, pues, si jo et pago 100 de salari, d'aquests 100 ja saps que dos van amb un pla de pensions. I tu, amb els altres 98, és el teu salari que toques en el dia a dia. I l'altre no ho pots tocar fins que et jubilis. Amb la qual cosa ja tens una mica d'estalvi. Jo crec que hem d'anar incorporant la cultura de l'estalvi, malauradament en una situació on qui ha d'estalviar pot dir...
Ja va justet, no?
Ja vaig molt just, tinc la meva hipoteca, tinc els meus fills, i clar, no puc estalviar fins que no tingui 40. Però si un comença a estalviar quan té 40, potser ja no està temps en 20 anys de poder tindre un estalvi suficient.
Més o menys podríem saber com es calculen les pensions pel que hem anat explicant, però
sí, les pensions...
hi ha una fórmula?
Com es fa això? Hi ha tota una fórmula, però jo crec que anirà canviant amb el temps. I la idea serà acabar, com altres països, que és et calculen la pensió en funció de tot el que has cotitzat al llarg de la teva vida. Òbviament estem parlant de pensions contributives. Després hi ha pensions no contributives, que tu dius, bueno, la gent que ha treballat menys anys del mínim, aquests que tenen dret a zero, doncs pues normalment no. Avui aquesta pensió mínima està al voltant de 400 euros. Un altre tema és si separar o no determinats tipus de pensions del pressupost de la Seguretat Social i passar-ho a impostos generals. Però pensem que això També de vegades és el truc del, de, on està la boleta. Perquè, clar, si, si Espanya té un dèficit públic, que en aquest moment estarà aquest any al voltant del 3%, això què vol dir? Que ja té més despeses dels ingressos que té. Llavors pots dir, bueno, doncs ara creem un... que les pensions es paguin dels impostos. Bueno, però és que els impostos ja són deficitaris. O vostè en crea de nous, o a veure com m'ho explica. Perquè tant la Seguretat Social com a l'economia, diguem-ne, espanyola, té dèficit. O crees un nou impost o a veure què fas. És a dir, ens hem de posar d'acord amb si volem pagar més pensions més altes, hem de posar més impostos, però posar més impostos, el que dèiem abans, no? Posar més impostos el que fa és que les empreses no siguin tan competitives. Per tant, quan una empresa espanyola tingui que lluitar amb una francesa per vendre amb un americà, doncs com li posis molts costos, al final acabarà venent la francesa i no l'espanyola. O sigui, tot això són detalls molt curiosos, però, diguem-ne, des d'un punt de vista de país, a tu el que t'interessa és que la teva economia, el que dèieu abans, no?, creixi al màxim, creïs llocs de treball, aquests llocs de treball puguin estar ben remunerats, això només passa en sectors que incorporin innovació, que siguin punters, etc. No? És a dir, per això és tan important la creació d'empreses i que aquesta creació d'empreses realment creïn llocs de treball on es pugui guanyar la vida, on un pugui cotitzar, on un pugui estalviar. Perquè, si no, estem parlant d'un pastís que cada cop és més petit. Clar, podem discutir com el repartim, però quan queda cada cop menys tros de pastís, doncs, el problema no és tant repartir-ho, el problema és parar, intentar fer que el pastís sigui més gros. No? O sigui, aquestes són una mica les problemàtiques grosses del sistema de pensions a Espanya.
De què dependria un bon sistema públic de jubilació? O sigui, a Espanya ja la problemàtica és una mica la que estem comentant. Sí. Tot i que el sistema pot ser similar, sí que hi ha diferències en altres països de la Unió Europea.
Sí, però no creguis... per exemple, la piràmide poblacional. Clar, pensem una cosa.
Sí, demogràficament jo crec que estem tots patint el mateix.
Exacte, però què passa? Diguem-ne, la piràmide, per entendre-ho, poblacional d'Espanya és com el ninot aquell Michelin, que era molt gros del mig. Clar, però aquest gros del mig va pujant. Diguem-ne, igual dintre de 60 anys, aquest problema ja no existeix perquè ja han mort tots els del baby boom. Llavors potser en tindran un altre, perquè no sé quines empreses hi hauran dintre de 60 o 70 anys. Però això no és un problema d'Espanya. Per exemple, el Japó té la pitjor piràmide poblacional perquè és una societat hiperenvellida. Llavors, ells tenen una piràmide, o sigui, directament la piràmide mirant cap a baix, invertida. Llavors, aquest és el pitjor sistema que hi ha. Ho poden seguir mantenint? Sí, ho poden mantindre. El que passa és que el deute de Japó, el deute públic de Japó sobre el PIB del Japó, així és com nosaltres estem al 100% i ja ens fa por, ells estan a més del 200. O sigui, clar, tu pots anar endeutant mentre tinguis algú que compri el teu deute. En aquest cas són els propis japonesos. És un tema molt curiós. Passa com a Itàlia. O sigui, la deuta italiana la tenen els italians. I això genera algun problema? Home, no massa. Però si aquesta deuta italiana o japonesa la tinguessin, jo què sé, els americans, doncs això sí que seria un problema. Perquè un inversor americà, el dia que vulgui, pot dir ei, ven aquesta deuta, que a mi això no m'agrada. Per tant, diguem-ne, no és que els altres països no tinguin el mateix problema. Suècia, per exemple, va ser una mica la pionera, junt, per exemple, amb Polònia, o sigui, països que... Però a Suècia l'any 94 van ser els primers que van incloure aquests factors de sostenibilitat que ara, justament, té l'economia espanyola. És a dir, fa un parell... No, ja ha passat el temps. Fan quatre anys que es va aprovar els factors de sostenibilitat. Però Suècia ja els tenia des de l'any 94. En el fons, aquests factors, pensem que n'hi ha dos. O sigui, pensa que els últims increments de la pensió han sigut del 0,25. Si s'hagués fet cas al factor de sostenibilitat, haguessin baixat. O sigui, s'ha posat un 0,25 per posar un mínim i que a sobre els pensionistes no perdessin, diguem-ne, directament unitats monetàries. I a l'any 2019, o sigui, l'any que ve, si no passa res, hi ha el segon factor, que quin és? Que la primera pensió que un cobrarà dependrà de l'esperança de vida. Aquí la filosofia quina és? Si tu i jo hem cotitzat els mateixos 30 anys, però quan tu et jubiles l'esperança de vida són 20 anys i quan jo em jubili són 40, sembla lògic pensar que si els dos hem cotitzat el mateix, jo tinc que començar cobrant una pensió més petita, perquè jo la cobraré durant 40 anys i tu només la cobraràs durant 20. Bueno, doncs aquest factor s'inclourà l'any 2019. Ja veurem si el pacte de Toledo ho acaba refermant o no, però aquesta és la previsió aquí a Espanya. Amb la qual cosa, diguem-ne, ja són dos factors que s'han introduït, però que, per dir-ho molt clar, el que faran serà que a poc la pensió vagi baixant respecte als últims salaris cobrats, no?
També hi ha un altre factor que abans comentàvem, el tema de l'esperança de vida.
Sí.
I per solucionar, doncs, alguna d'aquestes, salvar alguna d'aquestes situacions,
s'ha fet
estirar l'edat de jubilació.
Bueno, aquest és un altre... O sigui, dintre de les problemàtiques, diguem-ne, dels plans de pensions, hi ha el que es diu solucions paramètriques i no paramètriques. Què vol dir paramètrica? Paramètrica vol dir que toques algun paràmetre. És a dir, ara en lloc de jubilar-te als 65, als 67. Ara en lloc de comptar els últims 15 anys de sou, als 20 o als 25. O als... Això són tocar paràmetres.
Exacte.
Però només fent això és insuficient per salvar el sistema de pensions. Llavors, el que va començar a Suècia és les reformes no paramètriques. I aquesta és la que el govern espanyol va fer fa 4 anys. Que és dir, ara mira la piscina, per tornar al mateix exemple, i assegura't de que la quantitat d'aigua que surt no és més gran que la que entra, perquè si no la piscina s'acaba buidant. Això és molt més dur que no només reformes paramètriques. Per què? Perquè això vol dir, i ha passat a Suècia, que en determinats anys, com que el que es mira és el que puja l'economia o el que baixa, hi ha anys que les pensions han baixat. Perquè, ei, que l'economia no creix, hem de baixar pensions. A l'altre any, hem tornat a créixer, tornen a pujar. A l'altre any, ei, alerta, que han crescut el número de pensionistes de forma brutal aquest any. Ah, doncs les hem de baixar. O sigui, diguem-ne, que la pensió que un dona està, o que un rep, millor dit, quan és pensionista, depèn de quina és la situació econòmica, perquè al final ha de sortir del mateix lloc, que és de l'economia, dels cotitzants i del que paguem els que treballem amb un sistema de repartiment, que és el que hi ha tot arreu.
També volia comentar, i ni que sigui molt breument, un dels conceptes que també doncs, acostuma a sortir a la premsa, a les notícies, sí, fent referència als fons de reserva.
Sí.
Això que considerem la guardiola de les jubilacions i que, doncs, en teoria, no s'hauria de tocar, però de tant en tant, i no és la primera vegada, bueno, el govern té la necessitat de posar-hi la mà i treure els diners.
Ara ha desaparegut. O sigui, teníem
ara
67...
està buida, ara.
Ara està totalment buida perquè teníem 60.000 milions, 67.000 va arribar al màxim, i ara em sembla que en té 8 o 9, però és igual perquè ja en devem al govern 25, perquè el que ha fet la Seguretat Social és demanar préstecs al govern. O sigui, ara oblidem la guardiola, perquè ara la tenim totalment buida. Ara el que hem de fer és entendre que la Seguretat Social té un dèficit de 15.000 milions, que és una barbaritat, per a Espanya, 15 o 18.000 milions, i això es té que mirar d'anar resolent. Si no tenim guardiola, té que ser amb altres impostos o endeutant-se més, sempre que el mercat ho permeti. O sigui, els polítics un dia o altre han d'afrontar una situació que és un problema dels propers 25 anys, no dels propers 2 mesos. Per tant, a veure si es posen les piles i fem alguna cosa, perquè no hi ha només una decisió a prendre, és que n'hi ha moltes.
Doncs... Podríem començar, no? Nosaltres avui hem intentat doncs, posar una miqueta de llum sobre tota aquesta qüestió, que és el cavall de batalla, no sí, d'ara ni de fa pocs anys, sinó sembla que de tota la vida és una lluita...
És així.
Una lluita que ens porta alguns mal de cap. Jordi Fabregat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos ajudat a entendre una miqueta més la situació. Esperem, i que... els que siguin creients, que preguin, perquè quan arribi el moment, doncs realment ens pugui arribar una mínima pensió.
Pues gràcies a vosaltres.
Gràcies i molt bon dia.
Bon dia.